benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y que emitimos quincenalmente. Es noticia la aprobación por el Ayuntamiento de Valencia de la Ordenanza sobre la Prostitución Callejera, que divide a vecinos y a ONGs. Preguntemos a Toni Peruga, miembro de Car Revolta, sobre la posición de esta organización con relación a la mencionada ordenanza.
Efectivamente, Enrique. La ordenanza, exclusivamente punitiva, se aprobó el pasado divendres día 8 de marzo del 2013. No olvidemos que es un test consensuado, exclusivamente entre el PP y el PSPB. De momento, s'ha obert un termini de alegaciones y la ordenanza definitiva se aprobará en el ple en abril. Just un dia abans, hacia la casa, el dimarts dia 5, se va organitzar un debat des de la perspectiva del reconeixement de drets per a les treballadores sexuals i l'anàlisi del discurs heteropatriarcal. L'aposta de Car Revolta és diàleg entre totes les parts, donar veu a les prostitutes, rebuig de l'estigmatització i, sobretot, drets en el treball sexual. Hola amigues i amics, tornem a estar així amb vosaltres. Ara, Adelí Martínez ens farà la programació que trobarem els propers 15 dies així a la casa, Car Revolta. Després, Josep Martínez entrevistarà a Maria La Cueva. Aquesta entrevista ve relacionada a l'homenatge que farem el passat dimarts dia 12 així a la casa a Maria Benito. I per a concloure, Adelí Martínez ens tornarà a introduir en música d'un país clandestí. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Toni. Després de la tapeïda agenda fallera, venen les vacances de Pasqua i la nostra agenda disminueix d'intensitat, però Car Revolta romandrà oberta. Aquesta és l'agenda del 22 de març al 5 d'abril. Continuem amb aquestes exposicions. Pintures i altres coses, obres en tècnica mixta de Karina Bagradova a la sala d'exposicions fins dissabte 30 de març i Un món de colors, el Carib, fotografies de Ximo Pons a la cafeteria, també fins dissabte 30 de març. Demà, dissabte 23, de 10 a 1 del matí, oferim el taller Veu Parlada, per a ser conscients de com utilitzem la veu en el nostre dia a dia, impartit per Zahira Montalvo Herrero, llicenciada en art dramàtic en la RESAT, Madrid. Col·laboració a 12 euros, cal apuntar-s'hi. Heu de portar roba còmoda, un mocador de coll, una estoreta tallant i un llibre amb un grossor de 8 centímetres o dos llibres de 4 centímetres. Dijous 28 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Karim presenta Pida un deseo. Dimarts 2 d'abril a les 8 inaugurem l'exposició de pintures d'abstracció geomètrica de Juan Vicente Titos Cormas a la sala d'exposició fins a dissabte 27 d'abril. Dijous 4 d'abril a les 11 tindrem una altra actuació del Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Recordeu que a Car Revolta vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno. professora de pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i 9 euros per cada classe. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de València. Informa't a Carre Volta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que a Carre Volta ara també obrim al migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680 776 589.
Ara passarem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Maria La Cueva en relació a l'homenatge que es va fer així a la casa sobre Maria Benito el passat dimarts, dia 12. Bona nit.
Bona nit, Toni. En efecte, passem al bloc central del programa. Avui entrevistarem a Maria La Cueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, i que ha dedicat la seva investigació sobretot a les escriptores valencianes de postguerra. De fet, per un treball seu, anomenat Escriptores Valencianes durant el franquisme, va rebre l'any passat el Premi Joan Coromines de la Societat Coral El Micalet. Bona nit, Maria.
Bona nit.
En primer lloc, pots situar-nos un poquet la biografia de Maria Benito, per a qui no sàpiga res d'ella?
Doncs Maria Benito és una de les escriptores més importants valencianes que va escriure sobretot durant el franquisme, encara que ella va néixer el 1925, és a dir, abans de la guerra. Son pare volia ser escriptor de teatre, volia publicar, se va anar a Madrid quan era molt minudeta, allà va viure la seva infantesa, i el 1937 van tornar cap a València amb tota la família, en plena guerra, naturalment, el pare va morir, i vaig haver de deixar una família molt desestructurada, perdedora de la guerra, eren significativament republicans, i ho van passar molt malament durant la postguerra. Després d'això hi ha dues versions. Una versió és que la família de Maria Benito va rebre una herència i gràcies a això doncs, la situació econòmica i vital va canviar i per això ja es va poder dedicar a escriure, vaja, professionalment, el més professionalment que es podia dedicar una persona en aquella època, una dona concretament. L'altra versió és que una persona important, un home important de la política valenciana, es va enamorar d'ella i van començar una relació. El problema és que l'home estava casat, tenia família, ella va ser, diguem-ne, la seva amant fins que l'home va morir i per això, igualment, li va canviar la vida i es va poder dedicar a l'escriptura, vaja, literària. Després d'això, ella es va dedicar a escriure tant en català com en castellà. Va ser molt reconeguda en vida, és a dir, va rebre molts premis, tant en narrativa com en poesia, i va morir, desgraciadament, molt sola, fa un parell d'anys, el dia 15 de març, exactament, del 2011. La veritat és que per tota la vida que havia tingut de reconeixement públic, públic en el sentit del públic, que se l'estimava molt, no? La seva obra i a ella també, la veritat és que la seva mort va ser bastant anònima.
Has comentat ja en la pregunta dos fets, diguem, singulars en la seva obra. Una que és una escriptora bilingüe. Pots contar-nos les circumstàncies que la portaren a alternar les dues llengües?
Jo la vaig conèixer i, clar, és una de les preguntes que li vaig fer. Com és que mantens obra en dues llengües? Perquè no és fàcil. De fet, Maria Benito, encara que la família materna era valencianoparlant i a casa ho sentia contínuament, anava molt a Riba-roig, etc. A casa no es parlava català. Per tant, la seva llengua materna, diguem-ne, era el castellà. Ella va començar a escriure, de fet, versets, d'alguna manera, quan era molt minudeta. I escrivia en castellà, com li havien ensenyat a l'escola, la situació, a més a Madrid. El que passa és que en el moment en què comença a dedicar-se professionalment a l'escriptura, que ja és a València, ella té molta consciència de la situació complicada que està passant la llengua, el català, a València. i per tant decideix participar simplement en la recuperació de la llengua i de la cultura i la dignificació, sobretot de l'única manera que sap, deia ella, que és escrivint. Fa falta literatura, aquesta literatura està molt maltractada actualment, em posa a escriure amb tot l'esforç que això suposa, és a dir, completament autodidacta, diccionari en mà, demanant ajuda a tots els seus contactes que la podien ajudar lingüísticament, tirant-se a la piscina. Ella sempre deia que havia estat molt atrevida, hi havia gent molt més formada que ella, però sí o sí ella havia de participar en aquesta recuperació. Va fer una tasca important també en català. El que passa és que no volia oblidar ni volia deixar d'escriure també en castellà, també la sentia molt seua, no?
Un altre fet singular és com alternat en la poesia com la narrativa, i dins d'aquests gèneres també va ser una escriptora molt versàtil. Pots fer-nos, diguem, un panorama de la seva obra?
La seva obra és àmplia, eh? No faré ara una llista de tota la seva obra, però efectivament Maria Bento, ella diu que comença escrivint versets com una mena de divertimento, ah, mira la mètrica i tot això, en castellà, després l'aprèn en català i també l'aplica. Ella es considerava més poeta que una altra cosa. També la narrativa la sedueix d'alguna manera durant bastants anys de la seva vida i es dedica també a escriure. Escriu tant novel·la com contes. Escriu contes en català i en castellà, escriu novel·la en català i en castellà. A ella li devem una de les novel·les més importants en català del franquisme, que és La dona forta, i segurament un dels reculls de contes més moderns també, publicats només al País Valencià, sinó arreu dels països catalans, és La gent que viu al món, aquest recull de contes. També en castellà té un parell de novel·les publicades, té narrativa també sense publicar, i en poesia el mateix. Té menys producció en català que en castellà, li costava més, però encara així té una obra àmplia.
Per tot això que ens has comentat, alguna vegada li heu posat l'adjectiu d'escriptora polifònica. Per què?
Sí, jo crec que polifònica és un molt bon adjectiu per a Maria Benedito. Pot entendre aquesta polifonia primer perquè conrea diferents gèneres, diguem-ne, la narrativa curta i llarga, d'alguna manera, la poesia més estricta, des de sonets molt ben acabats, no molt perfectes, fins a poesia de vers lliure. Es va atrevir en tot, encara que no tenia cap formació, diguem-ne, acadèmica. Era tot autodidacta, lingüísticament i creativament. Per això ja és polifacètica o polivalent. D'altra banda, té una capacitat, i això és molt molt a la seva obra, una capacitat molt gran de mantindre o de transmetre les veus de la gent que en aquell moment no podien parlar públicament o no eren suficientment conscients de la seva situació i per tant tampoc no podien parlar. Maria Benedito es transforma en la seva obra i agafa les veus de la gent, minories, marginals, silenciats per diversos motius, des de gent treballadora, homes i dones, xiquets, homosexuals, fins i tot algun religiós, etc. És a dir, agafa tot un ventall i dona moltes veus sense caure mai, o justament agafa aquesta manera de parlar en polifonia d'alguna manera per evitar caure en el discurs únic. Això era molt revolucionari en un moment del franquisme, vaja, on el discurs únic imperava absolutament. Per tant, el seu discurs, de fet són molts discursos, no jutja, ella presenta una empatia, simplement dona moltes veus, i per això tant la poesia com la narrativa, vull dir, el valor documental que té és brutal, i el valor humà, si puc dir-ho així, també és molt important. Evidentment ella no és neutra, es posiciona al costat d'aquells que no tenen veu, i com que en són tants els que no en tenen, molt en narrativa es nota també que coneix molt bé el discurs dels que sí tenen veu, i també els inclou, els critica o s'allunya o mostra una certa irreverència contra aquest discurs del que sí tenen veu i oposa, doncs, d'alguna manera el discurs dels que no tenen veu. Per això és molt polifònica. És una escriptora que no et canses de llegir precisament per aquesta profunditat, per aquesta diversitat, no? No es llegeixes i té una lectura i ja està, sinó que vas escarbant i sempre trobes novetats, d'alguna manera.
És una paradoxa, però el franquisme dona, dins de la literatura catalana, noms molt importants en la literatura, Mercè Rodoreda, Maria Aurelia Capmany, Teresa Pàmies, dins de les autores valencianes, avui parlem de Maria Benedito, que pot ser la més reconeguda, però tu has estudiat altres autores, conta'ns un poquet els noms i les circumstàncies.
Jo m'he centrat molt, sobretot, en les escriptores que van néixer precisament abans de la guerra, és a dir, que van conèixer la realitat de la República, etc., però que van publicar sobretot després de la guerra. Noms, hi ha uns quants, i jo sóc la primera sorpresa perquè no els coneixia. Per tant, vaig començar la recerca, vaig dir, ah, doncs mira, sí que tinc feina per fer. Alguns noms, un altre bastant reconegut, encara que són noms que sonaran relativament poc, és Carmelina Sánchez Cutillas, que és contemporània de Maria Benedito. Sofia Salvador, que és la filla de Carles Salvador, Maria Mulet, que va fer sobretot literatura per a infants, molt revolucionària també en aquella època. Després, una mica més grans, hi ha Maria Ibars, molt vinculada a Dènia, que ja era més gran, igualment molt important. Una gran narradora, de fet una narradora militant que ningú coneix i que té una producció molt important, que és Beatriu Cibera. Després tenim també una poeta, una rara avis, podríem dir, dins de la literatura catalana, Matilde Llòria, que escriu, té una producció poètica en castellà, en català i en gallec, perquè per raons polítiques es va exiliar pel seu home a Galícia i ella va aprendre gallec, va prendre consciència de la situació del català, va aprendre català a escriure'l, vaig, el parlava, i té una producció en tres llengües, que això és una cosa ja extraordinària. I també tenim a Anna Rebeca Mesquita, que he estudiat jo, que també, per raons de família, va viure gairebé tota la vida a Canàries, és d'Onda, ella, està vinculada a les comarques de Castelló, i encara que vivia molt lluny, i no venia a València mai, doncs manté una relació i una producció en català militant. Estils molt diferents, naturalment, des de jocs floralesc fins a coses com Maria Benito o coses molt més modernes, però tota una sèrie de veus femenines que no només escriuen, sinó que estan vinculades a lo ratpenat, són activistes també a mitjans de comunicació, és a dir, hi ha tota una sèrie d'activitats que fan i que són molt poc conegudes encara.
Per acabar, Maria, si volguem descobrir a Maria Benito, què trobaríem ara mateix a les llibreries?
Doncs està complicat. Trobaríeu segurament els últims poemaris, els en català, per exemple, publicats a Bromera, alguna antologia ja començaria a ser difícil. Està la poesia completa editada, això sí, de l'any 2010, em sembla, la va publicar l'Ajuntament de València. Això sí que està en català i en castellà, tota la poesia. Això ja seria una aproximació. Pel que fa a la narrativa, difícil, recomano biblioteca. Algun conte sí, pot ser sí que trobaríeu, alguna segona edició, però si no, hauríeu d'acudir a les biblioteques. Està difícil trobar l'obra de Benito actualment.
Moltes gràcies, Maria, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Hem tingut esta nit amb nosaltres a Maria Lacueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, que ens ha parlat sobre l'obra de l'escriptora valenciana Maria Benito.
Passar a que el nostre amic Adelí Martínez es presente músiques d'un país clandestí.
Quan es parla dels nous cantautors valencians del segle XXI, quasi mai se recorda de les dones, sinó que cal mencionar a Clara Andrés, que és un artista que camina amb pas lent però segur en el món de la cançó i ha sabut crear un estil propi, sòlid i encisador. La carta presentació de la cantautora d'Oliva és Inici, maqueta autoeditada del 2005 que fou un èxit immediat i la dugué a participar al Mercat de Música Viva de Vic, a ser finalista del Premi Sona Nou l'any 2006 i a formar part amb la cançó Hui fa vent de la banda sonora de la pel·lícula Dies d'agost de Marretxa. Després vindrà Dies i Dies l'any 2007, que va rebre dos premis Ovidi Montllor l'any 2008, un dels millors arranjaments musicals i l'altre la millor cançó amb Dies i Dies. Ese mateix any, el 2007, Clara Andrés va ser reconeguda en el Premi Miquel Martí i Pol per l'adaptació del poema Personatges de Josep Pedrals. El 2010 apareix el seu últim disc, 8, on se'n presenta una sèrie de noves cançons, dues d'elles instrumentals, reflex d'una banda molt més madura implicada en donar forma a les composicions. 8 és un disc enigmàtic i atmosfèric que ens obsequia amb unes melodies senzillament encantadores. D'aquest treball hem estret perfils amb un puntejat que passeja de puntetes i un contrabaix que s'enlaira i on Clara Andrés ens demostra que és la reina cantant a cau d'orella com una llum tènue que s'instal·la a casa.
Mecanisme que em du gent i tu.
Amigues, amics, s'acomiadem. Ara ja recuperats de la ressaca fallera, us esperem d'ací 15 dies. No oblideu que entre tots i totes podem fer que aquest món canvie i fer-ho més bonic. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.